Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir dels finals del segle XII i durant tota la baixa edat mitjana, Girona va esdevenir el principal centre productor i exportador de pedra de la Corona d'Aragó per usos escultòrics i arquitectònics. Aquest fet es devia a la configuració geològica del terreny on els romans havien fundat la ciutat, sobre un tipus de pedra calcària fòssil molt apreciat per les qualitats ornamentals. Per la tonalitat i per la facilitat amb què es podia esculpir, es va conèixer amb el nom de marbre blau. No només va ser la matèria primera d'esglésies i massos de les comarques gironines, també es va fer servir als palaus de la Generalitat Catalana i Valenciana, als monestirs de Sant Cugat i Pedralbes i a bona part de la Mediterrània Occidental. Els tallers gironins van excel·lir en la manufactura de columnes, capitals, arquets i portes dovellades que anaven a parar a les façanes, als claustres i als patis dels principals edificis del romànic i del gòtic català. A més, es feien làpides i peces funeràries. La importància en aquella època és comparable a la de les pedreres franceses de Caen o de París, i el fet de tenir a prop la matèria primera abaratia, òbviament, els costos de transport. Amb el pas dels segles, el marbre blau va ser igualment sol·licitat per la reialesa, els sectors eclesiàstics, la noblesa i la burgesia naixent. L'església continuava sent el primer client, però la construcció civil va acabar sent fonamental. Encara que la pedra es trobava fàcilment en tots els punts de la superfície urbana, la majoria de les pedreres gironines es concentraven al nord i a l'est de la ciutat, als barris alts de Pedret i de les Pedreres. La producció seriada va ser una realitat en aquestes pedreres des de l'últim terç del segle XII. El primer mestre que va utilitzar la pedra de Girona per l'escultura monumental va ser Arnau Cadell, autor dels claustres de la catedral de Girona i del monestir de Sant Cugat. Però aquesta indústria de la pedra va implicar centenars de mestres de cases, picapedrers, arrencadors i manobres, i nissagues il·lustres com les del Maixella, els Viure i els Saplana. Va ser l'activitat econòmica més important de la ciutat de Girona durant més de 300 anys i que, a més, es va mantenir més enllà de l'època medieval. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'una cosa que de vegades no hi pensem, que és que els grans edificis estan fets d'alguna cosa. Això sembla tan obvi, però tu veus el gran edifici, la Catedral de Girona és un cas claríssim, t'admires de la seva meravella, aquella nau tan extraordinària, etc. Però dius, caram, d'on es va treure tot això? Doncs avui en parlem d'això, d'on es van treure les coses, no?
No, no, i a més, quan has fet el comentari això de geològic, d'aquesta ciutat dels quatre rius, que això ho hem de dir de Girona, que a vegades s'oblida, la ciutat dels quatre rius, doncs clar, et dona la possibilitat de que si tot s'ha construït en pedra, d'on surten aquestes pedres?
Clar, doncs,
i la pedra de Girona s'extén a tot el... És bonic, no?, pensar que vas a València o que vas aquí o vas allà i des... hi ha una matriu que és la ciutat de Girona, bé, val, molt, molt forta, construïda tot el país i el territori i tota la feina que va portar de l'art, és a dir, d'aquelles pedres li tren l'ànima, no?, per ser un capitell, per ser un grifo, per ser un lleó, per ser, que sé jo, qualsevol persona, diguem, representada esculturalment, bueno, però clar, una activitat de més de 300 anys com principal activitat econòmica dona...
Clar, perquè de Girona, atenció, de la Girona medieval et dona la sensació, ja, suposo que equivocada, que és una ciutat bàsicament com un punt de confluència, per tant comercial, com podia ser altres ciutats en què que s'encreuen diversos camins i vies i que per tant tenen una importància comercial bàsica, però clar, penses, també tenia un caràcter industrial que ara no veiem, potser, no?
No, a més hem de tenir en compte una cosa que és important, que es torna a produir. de que tot Catalunya Nord és Catalunya Nord, i llavors hi ha tot un comerç amb els quals, és a dir, és Perpinyà, que Perpinyà és el contacte després amb el Regne de França, però Perpinyà amb Girona i amb tot el territori que té, diguem, dels seus encontors, comarques, etc. Tot això produeix una forma determinada de viure, de pensar, uns sous, ens permet situar-nos sobre els sous que hi havia, sobre la professionalització, sobre l'especialització, sobre els valors que hi havia a cada període històric. Això és fonamental entendre-ho. Bueno, són aquests estudis que de vegades poden semblar feixucs, però que et permeten permeten estudiar, entendre el perquè el funcionament d'una ciutat sobre un element determinat, com ara posem molt valor sobre en referència al tèxtil o al turisme. Doncs dins de 300 anys, quan estudies tant el turisme amb totes les característiques, diran, home, escolta, això és molt important, perquè volia dir costums, tradicions, modes, platja, sol, detergents o proteccions solars, tot això. Doncs bueno, això és important estudiar-ho, s'ha d'estudiar.
Qui ens acompanyarà avui és una persona que vam tenir la sort de tenir fa molts anys, ara ho estàvem comentant abans de començar el programa i no ens en recordem quants, però fa força temps, per parlar de la Catedral de Girona en aquell moment, de la construcció, de com es va fer, que és el doctor Pere Freixas, doctor en Història de l'Art per la Universitat Autònoma i secretari de l'Institut d'Estudis Gironins. Ell té una llarguíssima llista de publicacions que ja em disculparà el doctor Freixas, però me la salto, i que serà bàsicament, l'hem demanat de venir, és autor del pròleg del llibre La Pedra de Girona, l'esplendor del marbre blau, un llibre de Miquel Àngel Fumanal i de Jordi Sagrera, però que analitza les qüestions que avui parlarem. Doctor Freixas, content de tornar-lo a veure un altre cop.
Moltes gràcies.
Està igual, eh?
Jo content de ser aquí, especialment per parlar sent de Girona, per parlar d'un tema gironí relativament poc conegut.
Sí, és poc conegut.
I tant, sí, sí, no.
Sí, és poc conegut.
I que va tenir al llarg de l'època medieval i primers segles XVI-XVII de l'època moderna una dimensió tan important com per que fos l'indústria, entre cometes, de la pedra el que ja ara gairebé podem assegurar que era la primera economia de la ciutat, si separem la indústria del tèxtil de la del cuir. I sumat tèxtil i cuir, però buidant una mica els arxius gironins que fins ara mostren que la indústria de la pedra va ser realment molt important, i he de dir que d'aquí, si hi ha salut, d'aquí 2 o 3 anys trauré un llibre sobre l'art gòtic a les comarques de Girona, les terres de Girona, i he documentat ja a l'entorn de 1.500 mestres de pedra,
caram,
escultors, arrencadors, traginers,
és a dir, tota una demografia molt diferent de la que hi ha ara, eh? Vull dir que estem parlant de que des dels termes del segle XXI eren 4 gats els que vivien en aquella època en general, a Girona específicament 1.500 mestres.
Això segles 14-15, després potser hi entrarem, perquè a veure, hi havia relativament poques famílies dedicades a la extracció i treball de la pedra, però algunes d'elles fins i tot hi ha nissagues de 4, 5 i 6 generacions, que vol dir una mateixa família dedicada a la,
més d'un segle,
al treball de la pedra, un segle i mig.
Ara podríem entendre, és una broma, però perquè diuen que els gironins són de pedra picada.
Això, i tant, com, un segle i mig dedicat. Com era, com ens hem d'imaginar, ja sé que són molts segles i per tant no és una resposta que pugui ser del tot precisa, però com ens hem d'imaginar la Girona de l'època? Quanta gent hi vivia? S'extenia molt més enllà del que ara coneixem com la part vella de Girona? Com era, més o menys?
A veure, hi ha una referència que és la Pesta Negra de 1348, que es calcula fins al moment de l'arribada de la pesta que Girona tenia entre uns 10 i 12.000 habitants. Estem parlant d'una època daurada pel que fa a la construcció. És l'època que la catedral i els principals edificis religiosos i civils de la ciutat
es fan,
es construeixen, es vesteixen. I per bé que la Pesta Negra va suposar un cop important demogràfic, tal vegada no tan, diguem-ne, catastròfic com alguns historiadors han volgut mostrar.
Bueno, hi ha llocs de Catalunya que és una tercera part i una meitat, depèn
sí, sí, de la depèn, població. Depèn dels indrets, sí. Però després, a l'entrar al segle XV, evidentment s'havia ja refet, i calculem una ciutat d'uns, no més enllà de 15.000 habitants. Era la tercera ciutat de Catalunya, després de Barcelona i Perpinyà.
Per tant, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí.
I que bona part, evidentment no tota, però bona part de la, de l'economia d'aquesta ciutat passés per la pedra, vol dir que feien exportacions, que era una pedra coneguda, que era una pedra valorada. Com neix aquest auge de la pedra? Perquè Girona és una ciutat fundada pels romans, però, però en canvi les pedreres de Girona potser són d'aquesta època, però anteriorment no tenien el pes, o almenys no es recorda el pes que tenien en aquest moment.
A veure, per utilitzar una paraula francesa que França està d'actualitat, es pot dir que Girona es troba situada damunt d'un gran chantier, és a dir, tota la base pedrera, sobre la qual s'assenta la ciutat de Girona és una gran pedrera. Paral·lelament, cal dir que la principal extracció de la pedra que va servir per bastir Girona procedeix de les pedreres de la muntanya de Montjuïc, que a l'època medieval es deia Barufa, i justament un barri...
Pels oients barcelonins, muntanya de Montjuïc, de Girona.
De Girona,
efectivament. No de Montjuïc de Barcelona.
Sí, sí, això hi ha un cert paral·lelisme.
No, que els oients barcelonins s'hi poden perdre, Montjuïc de Girona.
De Girona. Sí. Aleshores, es va configurar extramurs de la ciutat a partir de, creiem, segona meitat del segle XII, que és quan comencem a tenir algunes referències més, diguem-ne, d'exemples petris, lapidis, que no pas documentals, i es configura aquest barri que s'anomena de Pedret, extramurs de la ciutat, que no obstant això estava tancat per dues portes, és a dir, estava protegit d'alguna manera,
sí, relativament,
relativament. I allà s'instal·len tota una sèrie de mestres pedrers en unes pedreres al llarg d'aquest aquesta façana paral·lela al riu Ter.
Sí, és una mena de cingle.
Sí,
que més o menys podríem dir que va de nord a sud, no?
Paral·lel al riu Ter, que té una importància notable en aquella època, perquè probablement un dels mitjans de transport era per barca.
S'ha de portar,
pensem que el riu Ter era navegable, una navegació evidentment moderada
i estacional,
per anar fins almenys acostar la pedra fins al port de Roses, que era el principal port juntament amb el de Sant Feliu de Guíxols, per exportar la pedra arreu dels estats de la corona catalano-aragonesa i més enllà, fins i tot al Mediterrani, no? Bé, potser és interessant de remarcar que aquestes pedreres de Pedret, d'aquest barri arredós de la muntanya de Montjuïc, tenien un sol, pràcticament un sol propietari, tot i que estaven partides en tres franges, tres parcel·les, diríem avui,
sí,
no?
Sí.
La més acostada a la ciutat, que era la que es trobava més a prop del monestir de Sant Pere de Galligants, era propietat dels monjos de Sant Pere de Galligants. I les altres dues parcel·les, la més gran de totes, era propietat de la catedral. I la més al nord, de Sant Feliu, de l'església de Sant Feliu, que, recordem, havia estat la primera catedral, la primera catedral de Girona.
És a dir, la competidora.
És a dir, les pedreres de Girona, a diferència de Montjuïc, de Barcelona, eren propietat íntegrament de l'església. Així com a Barcelona els pedrers eren el qui explotaven la pedrera en règim de propietat, a Girona no.
Perquè era una concessió, per tant.
Era una concessió, és a dir, el domini útil de la pedrera la tenien els mestres pedrers. I aquests mestres pedrers, òbviament, havien de pactar amb l'església l'explotació de la pedrera a canvi d'algunes condicions. Una d'elles era que quan la catedral o Sant Feliu necessitava pedra per la seva construcció, els mestres havien de servir obligatòriament al propietari real, efectiu.
A la demanda que hi havia.
A la demanda que hi havia per part del capítol de la catedral.
O sigui, alguna part de la feina que feien, òbviament era una mena de pagament d'aquesta concessió a catedral o Sant Feliu o qui fos de pedra. I en canvi l'altre que podien extreure devien comercialitzar-ho per la seva banda.
Hi ha un document que il·lustra molt bé això, que és que la Pia Almoina, que depenia de la catedral, encarrega a dos mestres pedrers de Girona, Guillem Bofill primer i Pere Escudé. Dic Guillem Bofill primer perquè ja sabem que n'hi havia dos de Guillem Bofills, no a part del més famós de tots, que és el que el bisbe al final de la controvèrsia de 1416 li demana l'opinió sobre si construir la nau de la catedral de Girona amb tres naus o amb una de sola, i Bofill diu, s'inclina per la informa el bisbe de que una nau aguantaria tranquil·lament. Doncs tenia un altre familiar, no sabem el grau de parentesc que tenien, però que aquest altre Guillem Bofill li encarreguen amb el seu col·lega, fan una societat. Això era molt habitual, És a dir, hi ha una mica la idea romàntica de l'individualisme o de la, millor dit, de l'anonimat a l'edat mitjana, però i del treball individualitzat. És a dir, un pintor que pinta un retaule, tenim la idea de que aquell pintor s'ocupa de tota la feina d'un retaule, igual que un escultor que realitza un grup escultòric. Doncs amb l'arquitectura passava exactament igual, és a dir, eren tallers organitzats amb una organització del treball bastant avançada, més del que pensem, i es distribuïen les feines. Tant és així que fins i tot hi havia es donava la subcontractació, és a dir, un escultor, un pintor, un mestre d'obres rebia un encàrrec que podia subcontractar part d'aquest encàrrec o tot amb un altre.
O sigui, no massa diferent de moltes coses que passen ara.
Sí, exacte. Sí. Vull dir, és que no ha canviat massa res des d'aquest
punt de vista. Sí, el que passa és que ara tu carregues un retrat, per exemple, de pintura, i el que desitges és que sigui aquell pintor, aquella pintora que t'ho faci, no aquell taller en què entren bastantes mans.
Sí, d'acord.
Però això ha canviat la mentalitat.
Fixa't una cosa, per exemple, els contractes que s'establien davant d'un notari per la realització, per exemple, d'un retaule pictòric, moltes vegades hi ha unes clàusules molt precises, molt concretes, entre d'altres, que el retaule que el comitent, que el promotor adjudica amb un artista, primer, ja tria l'artífex que li sembla que li farà millor. I això ve corroborat per una clàusula en general, en què es diu que aquesta obra que jo vull, aquest retaule que jo vull, ha de ser semblant a aquell altre que hi ha a tal lloc. És a dir, que ja hi havia evidentment es captava perfectament el gust de l'època. I això ara ens portaria molt llarg a parlar de l'edat mitjana, del concepte de l'època medieval i d'aquesta idea que se sol encara avui sentir de la nit del temps,
un
concepte pejoratiu,
l'obscurantisme,
tot això.
Afortunadament s'ha avançat molt amb això, amb relativitzar-ho.
Sí. Això és veritat.
En tot cas, aquesta visió també passava amb l'arquitectura i la pedra que s'estreia. No només volien una pedra perquè era seva, sinó perquè aquella pedra especialment bonica o sòlida o es podia treballar d'una manera millor que una pedra d'un altre lloc.
És que se sentien protagonistes de l'època que els hi va tocar viure. Vull dir, tota època és moderna, és actual, entre la que la precedeix i la que ve. Se li va dir edat mitjana, com, per què? Perquè veníem del món clàssic.
Això
va ser una etiqueta que van posar al segle XIX, que veníem de l'època clàssica, una època intermitja, fosca, entre cometes, entre el món clàssic i el món del Renaixement. I és així. Bé, però no ens desviem del tema. Doncs, com deia, en aquestes clàusules contractuals es prenia com a model una obra que havia triomfat, diríem avui, no? És a dir, tothom admirava i un altre volia una cosa com aquella que havia vist. I amb escultura i amb arquitectura passa exactament el mateix. És a dir, hi ha la voluntat d'anar a triar el mestre d'obres més notable, més afamat. Hi ha un mestre d'obres del segle XV que es diu Pere Ciprés de Girona, que se'l coneix, se'l cita com a habilissimus superius, és a dir, tenia ja un reconeixement social molt notable, en contra d'això que una mica davant d'aquest concepte d'anonimat que comentàvem,
sí, sí,
no?
De falta d'autoria que s'atribueixen a les obres de l'edat mitjana, quan no és cert en aquest sentit.
I llavors s'hauria de posar l'accent, crec, en un aspecte molt important, i és a propòsit del que deies tu, Enric, abans. És a dir, quan viatgem pel món, especialment pel nostre context, el nostre entorn més immediat, que és Europa, veiem ciutats, centres històrics, em refereixo, vestits de pedra, uns altres de rajol.
Sí, sí.
A què és degut? A que unes ciutats com Albi o Toulouse o Hamburg són ciutats de rajol.
Sí, sí.
I altres com Girona són de pedra. Doncs bé, l'explicació més clara i nítida és que el transport era, el que diríem avui en termes actuals, la partida més costosa d'una construcció. El transport del material, de la primera matèria, és a dir, de la pedra.
Per tant, això...
Anaven a buscar el material que tenien més a l'hora.
Més proper, clar.
I si Girona...
Això que sembla molt obvi era cabdal. O sigui, això dius, home, sempre és millor estalviar-se, però no era millor, era clau, que és una cosa diferent, eh? No era un petit estalvi, era el que determinava
clau,
la construcció.
Clau. I si la pedra de Girona va tenir tant d'èxit, va ser, d'una banda, perquè l'extracció era relativament fàcil...
Perquè era molt
pedreres
exterior.
A l'aire lliure.
Clar.
Després, si cal, explicarem com estava estructurat l'organització del treball en aquest barri de Pedret. I sobretot també perquè la calcària enomolítica de Girona,
aquesta pedra que dèiem,
és una pedra relativament fàcil de treballar i molt dura. És a dir, si us fixeu, es deteriora molt poc, pràcticament gens, si no és que en fi, és una pedra sotmesa
a
inclemències o a aigua.
De la guerra francesa es veuen alguns fragments de torres de Girona que van rebre, però és clar, és un explosiu, si no malament rai.
I d'altra banda, en aquest sentit, Girona era privilegiada perquè tenia les pedreres, allò que podríem dir periurbanes, és a dir, tenien la pedrera a tocar, igual que Caen, que s'ha citat abans, igual que París, o igual que Tournai, la ciutat d'aquesta cara forma part de Bèlgica, no? Però que eren tres ciutats que tenien les pedreres a tocar i, per tant, això estalviava uns costos enormes.
Entre finals del segle XII i inicis del XIII, la presència de la pedra de Girona en treballs arquitectònics comença a deixar rastre documental. En dues missives probablement enviades l'any 1309, Guillem Gallifa i Pere Llull, mestres constructors, informen a Jaume II de l'estat de les obres del campanar de Santa Àgata, al Palau Reial Major de Barcelona. En el primer missatge expliquen que les columnes fetes a Girona trigaran poques setmanes a arribar. En el segon, li demanen al rei que decideixi l'altura final del campanar. Segons el criteri dels directors de la construcció, com més alta sigui la torre, més bella serà.
De gener. Emperò, senyor, tot dia hi obram. Fem fer les colones de les finestres del cloquer de Gerona, e devem-les haver ací en Barxinova fetes e acabades, mitjan febrer o abans, e veiem, senyor, que de so que vos hi havets assignat, se n'entarà tant de l'obra del cloquer que amb alguna altra poca quantitat que hi assignassets, s'acabaria tot. 17 d'octubre. El cloquer de la capella és muntat en igual del cap on són les creus. Perquè, senyor, consellen alguns que pugi més alt del cap. 12 filades o plus, e puix que fessen les finestres qui pujaran dalt fins a 18 pams, serà de Covinent Altea. Emperò, senyor, com pus Altea serà l'obra, pus rica serà, e de pus vella mostra.
Això és En Guàrdia.
Estem amb Pere Freixas i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la construcció de la pedra, de fet, de Girona en el període que podríem dir d'alguna manera el gòtic català, encara que va ser fet servir tant l'època romana com romànica com i posteriorment, però el gòtic català, bàsicament podem parlar d'aquesta pedra específica de Girona. Doctor Freixas, acabem de sentir aquestes dues cartes que li envien el rei Jaume II. Els reis es preocupaven d'això, o sigui, suposo que és clar que el prestigi de la pedra de Girona no era una cosa menor, perquè els reis li escriguin els pedrers per dir-li, escolti'm, la columna l'ha de fer d'aquesta manera, que ja veurà com li quedarà molt bé. Francament, no t'imagines un rei amb aquest tipus de preocupacions, i veig que sí, que això era sí. Així.
No només Jaume II, sinó que hi ha una comunicació bastant reiterada entre el rei Pere el Cerimoniós i un mestre d'obres que aleshores treballava a la catedral de Girona, que es diu Guillem Morell, que és un mestre d'obres i escultor procedent de Mallorca, i justament el rei Pere el Cerimoniós li diu a Guillem Morell, li encarrega que els sepulcres dels comtes Ramon Berenguer II i Ermessenda, que es trobaven a la Galilea de la catedral de Girona, romànica...
Havia mort al segle XI, eh?
Sí.
Ja fa un temps, sí.
Se'n recorden, eh? Sí,
home, i tant, poca broma, sí.
Mana en aquest mestre que es cuidi d'entrar als sepulcres a dintre de la catedral i que els vesteixi d'una nova, diguem-ne...
Un embolcall.
Sí. I, a més, de les dues escultures jacents de la comtessa i del comte. I hi ha un epistolari bastant extens entre el rei i Guillem Morell. El que passa que al final no va ser Guillem Morell, i ara ho sabem, això és una primícia, mundial. Ara sabem
atenció,
que no va ser Guillem Morell qui va esculpir les dues estàtues jacents dels comtes, sinó que va ser un escultor nord-francès anomenat Colí de Marbella, que bé, fins ara se sabia que havia treballat a la zona de Vic i de Ripoll, però que va aterrar a Girona, es va casar a Girona i va muntar un taller a Girona, i aviat sortirà un treball que explica una mica tot això. D'altra banda, aquest Colí...
La gent que va inventar el xampany no pot ser mala gent, eh? Vull dir que això també s'ha de dir.
D'altra banda, aquest Colí ja devia conèixer o devia estar en contacte amb la reialesa, perquè hi ha una famosa trobada en una pedrera d'aquí, de Pedret, de Girona, que era propietari d'un mercader, és a dir, els mercaders també invertien en pedra.
Si és el negoci, inverteixen.
Esclar.
Doncs hi ha una trobada en aquesta pedrera de Jaume de Mitjavila, que era el nom del mercader, entre el notari, que es desplaça a la pedrera, el comte Pere II, el nebot del rei,
sí.
Quatre mestres d'obres de Girona, entre ells Jaume Pere Sacoma, Guillem Bofill i aquest Colí, que van a la pedrera perquè el comte volia una pedra molt grossa, no sabem quin destí tenia aquesta pedra, la volia molt grossa, no hi va haver manera de trobar-la, però el fet important i rellevant és que es troben és a dir, que un membre de la reialesa es desplaçava tranquil·lament amb una pedrera per supervisar aquell material que li interessava. Doncs bé, aquest Colí ja estava en contacte amb el nebot del rei, i no és d'estranyar que hi hagués contactes també directes amb el mateix rei o a través d'aquest Guillem Morell, al qual el rei li havia encomanat aquests sepulcres.
Tot això revela una gran organització interna i unes estructures molt sòlides i molt complexes, perquè és clar que una pedra inicialment sigui explotada de manera relativament senzilla o barroera, ho pots entendre, però a partir del moment en què hi ha una demanda, en què a més les necessitats d'aquella pedra són molt diferents, depèn d'on va destinar destinada exactament.
A centenars de quilòmetres.
Clar, no, inclús la que està al costat de la catedral. No és el mateix construir una pedra que ha de servir de fonament que una pedra que ha de servir per arribar a cobrir, diguéssim, la nau, no? Vull dir, són específics, és molt específic i molt tècnic. Com funcionava aquestes pedreres perquè tinguessin aquesta estructura?
Aquestes pedreres, exactament, o sigui, per qui no coneix amb exactitud Girona, que queden darrere de la part de la catedral, diguem-ne...
No, al nord de la ciutat. Sortint de la ciutat,
o sigui, cap a Sant
anant cap
de Ramis,
a Palamós, anant cap a la carretera que va cap a Palamós, que voreja el riu Ter, justament és un barri de cases entre mitgeres que encara, no, de l'època medieval no se'n conserva cap, malauradament, perquè hi va haver un fet molt lamentable per aquests testimonis històrics, que va ser la construcció de la via fèrria de Barcelona a Portbou. Just passa entre les pedreres medievals i les cases dels picapedrers, perquè l'organització era realment, com deies abans, molt ben estructurada. És a dir, les pedreres es dividien en feixes o llenques, i que corresponia, grosso modo, corresponia amb les amplades de les cases entre mitgeres dels picapedrers. Aquestes cases donaven, la façana donava al carrer de Pedret, i la part posterior donava just directament la pedrera. Abans, però, hi havia allò que en diríem un pati, un hort, i el mateix taller del picapedrer. És a dir, que al segle XIV i XV a Girona ja hi havia un precedent clar de les cases entre mitgeres, que després, en el segle XX i avui,
han sigut tan habituals.
Han sigut tan habituals. Llavors, com he dit abans, cada picapedrer pactava amb el propietari, que era l'església, l'explotació d'aquell tros de pedrera, una façana de
5-6 metres.
Sí, d'amplada, només. Llavors, evidentment, hi havia la suficient organització com perquè els que treballaven en un segon i tercer nivell de la muntanya poguessin accedir a baixar la pedra cap al carrer i, evidentment, cap al riu o cap a les carretes que transportaven la pedra per terra. Eren cases, pensem, molt humils. L'extracció de la pedra, els trencadors, arrencadors, etc., feien la seva feina, i el picapedrer, gairebé amb tota seguretat, els elements de la construcció que s'exportaven despassejats, és a dir, columnes, capitells, àbacs, bases, arquets, etc., tot això sortia ja del taller gairebé enllestit. Llavors això es carregava, s'embolcallava amb xarpella, que era el que avui en diríem l'arpillera.
Es carregava de forma vegetal per protegir, amb herbes.
Havia de ser molt curós aquesta feina, perquè estem parlant de l'exportació, per exemple, de fusts, de columnes, de 10 centímetres de diàmetre.
Això es pot trencar molt fàcilment.
I de 3 metres d'alçada.
Això és molt fràgil. Un cop, mal cop i tota la feina.
Hi ha un document en què se li encarrega els Maranyà, una d'aquestes famílies de picapedrers, tota una ala del claustre de Sant Domènec de València, que hi va el mateix mestre picapedrer solia acompanyar el transport
per vigilar,
col·locar. I llavors en aquest document es queda clar que es feien més columnes del compte per si se'n trencava alguna.
Clar.
Se sospitava que en el transport és possible que es trenqués.
Tenim en compte que a Girona hi va arribar a haver a la vegada uns 200 pedrers, això voldria dir que entre un 8 i un 10% de la població depenia de la indústria de la pedra. Per dominar l'ofici, calia passar per un període de formació en el taller d'algun mestre que podia durar de 6 mesos a 5 anys. El contracte d'aprenentatge més antic de la ciutat és del 1321, al taller del mestre Arnau Cors.
Vinga, Minyó, acosta't, no siguis tímid. Com et dius?
Pere Vilà, mestre Cors. Soc fill de Jaume Vilà de Vilavenut.
Molt bé. Ja saps quin pas s'hi dona aquí. T'hi estaràs 2 anys rebent la formació necessària. A canvi, tindràs un llit no gaire tou i un plat a taula. Espero que no mengis gaire.
No gaire, senyor. Amb unes farinetes en tinc prou.
Això està bé, però potser t'haurem de donar de tant en tant una mica de tall, que et veig un pèl nyicris. Aquí hauràs d'arrossegar blocs de pedra força voluminosos i columnes de 3 metres de llargària.
Tinc moltes ganes de posar-m'hi i d'aprendre amb vos. Vos teniu un taller que és l'enveja de tots els pedrers de Girona.
No siguis tan llagoter, que a mi no m'agraden els besacols. Sí, és cert, a aquest taller hi arriba molta feina, però també en som molts per fer-la. Ah, i aquí ens fem dir pedrers, i no lapicides. Quin coi de paraula que alguns s'han empescat per donar-se importància. Pedrers, som pedrers. A casa meva no et faltarà feina, però s'ha de treballar de valent.
Ara mateix, si voleu, em poso a tallar algun capitell o el que calgui.
Para, para! Tallar capitells, dius? No em facis riure. Tu saps el que costa fer la forma d'un lliri o d'una fulla de palma?
No ho sé, però m'ho puc imaginar.
Doncs això. Primer faràs de manobra, per portar materials a peu de pedrera. I segons com vagi, també pots fer d'arrencador i fins i tot tallar carreus. Sigui com sigui, Minyó, aquí et tocarà picar molta pedra.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Pere Freixas, acabem de sentir com aquest mestre pedrer ensinistra, comença a ensinistrar el seu aprenent. Sabem, aquests noms que hem sentit són els autèntics?
Sí, Arnau Cors és membre d'una nissaga dels Cors, fins a 3 o 4 generacions. Possiblement són originaris de Cors, de l'actual Llogarret que hi ha a prop de Banyoles.
Clar.
I, bueno, entre moltes altres famílies, també podríem parlar dels Maixella del segle XII, un dels quals està en contacte amb Arnau Cadell, que és el que executa el claustre de Sant Cugat i de la catedral. El Julià, aquests de 6 generacions tenim documentades de Julià, que, a més, aquests no només eren picapedrers, sinó que també eren calciners. Explotaven, és a dir, picaven la pedra i explotaven també hi havia a Pedret dues explotacions de calç, que era fonamental per la construcció. Els Viure, el Saplana, que hi han estat citats, els Sants. Arnau Sants, per exemple, era el principal empresari de la pedra a Girona i és el que la segona meitat del 14 pràcticament forneix tota la pedra a la catedral.
Clar, és un negoci.
Un negoci esplendorós.
I era rendible, eren rics ells.
I tant, i tant. Per exemple, hi ha mestres pedrers, perquè el mestre és quan obtens la titulació, no?
Sí.
Llavors hi ha tots els aprenents, els massips, fins i tot tenien esclaus. Aquests sants i alguns altres tenien fins a 2 i 3 cases, alguns dels quals les llogaven, és a dir, es dedicaven a llogar a cases, com avui hi ha gent que es dedica a llogar pisos. Eren, hi havia de tot, igual que en l'àmbit de la pintura o de la escultura. Bé, llavors aquest Cors, doncs efectivament era un empresari que es dedicava a explotar una pedrera i a vendre el material a qui li encarregava.
Tenia senyal distintiu, cada un del pedrer diferent, del picapedrer tenia, aquest és meu, això és teu, aquesta senyal, allò que es diu de les catedrals, la senyal, si aquesta és d'aquest, jo ho he fet, i era això?
Sí, les marques de picapedrers tenen una lectura bastant diversa i controvertida, en el sentit de que l'excepció general és la de que una marca de picapedrer il·lustrava, assenyalava exactament que aquell carreu de pedra
l'havia fet aquella empresa
entre cometes. De tota manera, les marques també tenien una altra finalitat, que és comptabilitzar la feina.
Clar.
Perquè,
a vegades veus marques diferents, fins aquí ho he portat jo, etc.
Moltes vegades es contractava una obra a preu fet, I a l'hora de comptabilitzar la feina que feia cadascú, perquè en una obra gran com una catedral o un gran temple o un palau, evidentment hi treballaven més d'un mestre d'obres, més d'una empresa,
diríem avui, oi?
I després també, evidentment, les marques assenyalaven, servien per identificar un determinat empresari, és a dir que seria per una marca de una marca.
També s'ha dit que hi havia marques que dels premaçons, d'aquest plantejament, això de fet diverses catedrals una mica posteriors del centre d'Europa sí que hi ha marques que són més o menys representatives d'aquesta manera de veure. No sé si a Girona això s'hi trobava.
No, vaja, no en tenim constància. De fet, maçó, ja sabeu què vol dir.
Sí, és paleta. Passa que els rituals que es generen en aquella època arribaran molt temps després a la maçoneria, però en aquells moments, diguéssim, són rituals bastant habituals dels mestres d'obres, no?
I de fet, a veure, reiterant una mica el que ja hem comentat abans, quan un esdevenia mestre, rebia la titulació per exercir, igual que ara, no? I muntava la seva empresa amb, ja he dit, amb massips, amb aprenents, amb trencadors, arrencadors, traginers, i tota aquesta gent de diferents oficis dedicats a la construcció són els que sumen aquests, entre 14 i 15, segles 14 i 15, aquests 1.500 persones que es dedicaven a la construcció, que si fem una mitjana de 3-4 per família...
Per foc, que es deia.
Per foc, que es deia, exactament. Doncs anem a una població bastant...
Important.
Important.
A mitjan del segle XIV, la pedra calcària de Girona s'anava difonent per tots els territoris de la Corona d'Aragó, plenament acceptada per part de la reialesa. El 7 de febrer de 1357, el rei Pere el Cerimoniós li trametia un encàrrec al batlle general de Catalunya de 12 columnes, amb bases i capitells, per 12 finestres de les habitacions reials del Palau de l'Alfageria a Saragossa. Tal com consta en un albarà posterior del mestre Racional, datat del juliol de 1358, per aquestes columnes, el pedrer de Girona, Ramon Maranyà, va rebre 270 sous.
En Pere, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, etc. El fidel conseller nostre, en Pere Sacosta, batlle general de Catalunya. Salutem et gratiam. Fem-vos a saber que vam master de 12 finestres del nostre alberg de l'Aljafaria de Saragossa. 12 colones amb llurs bases i capitells. E per tal que sapiats quines són mester, trametem-vos dins la present l'amplea i l'altea de les finestres. I així mateix havem mester bones palomeres per pujar la manobra. Perquè volem a vos manam, que en continent les dites colones e palomeres i aquelles trametats així. I això per res no mudets ni alonguets, així com cobejats a no servir. Carnós, per la present, manam al maestre racional de la nostra corte a qualsevol altre de sus comtes oïdor, que tot so que les dites colones e palomeres costaran de comprar i de portar fins així, vos reba en compte, vos restituen a ells la present.
Ítem done en Ramon Maranyà, pedrer de Girona, per preu de 12 colones amb llurs capitells, les quals lo dit senyor manà que fossin comprades per l'Aljafaria de Saragossa, 270 sòlidos barxinonenses. Ítem pos que costaren de ligar i d'enserpenyar les dites colones i de portar de casa del pedrer fins a l'hostal, 27 sòlidos barquiconenses amb sàrries i cabasses que hi compren.
En Guàrdia.
Doctor Freixas, l'Alfageria tenia pedra de Girona.
Sí, sí.
No només l'alfageria, eh?
I tants d'altres edificis, palaus, etc.
O sigui, també civils, no solament religiós.
No, no, també, evidentment, civils. El Palau de la Generalitat de València, el Palau de Tortosa, tants d'altres. A veure, l'exportació de la pedra de Girona pràcticament va durar fins a finals del segle XVII. Tenim dos exemples del segle XVII, com són el claustre del Carme de Peralada, del castell de Peralada, i la cartoixa de Montalegre, és a dir que...
A Badalona.
Sí, al llarg dels segles XVI i XVII, potser no, amb no tanta intensitat com els segles anteriors, però hi havia explotació de la pedra i la seva exportació arreu de la Mediterrània, per exemple, i dels estats de la corona de catalano-aragonesa, per posar alguns exemples, i podem parlar del castell de Tamarit, de la muntanya de Loreto, de l'església de Tubet, del palau dels Luna de Daroca, no, i llocs més propers com Santes Creus, el sepulcre de Pere el Gran de Santes Creus està fet en pedra de Girona, el claustre de Pedralbes, el palau episcopal que he citat abans de Tortosa, i es troba pedra de Girona a Sicília, a Nàpols, a Sardenya i fins i tot a Xipre.
I ja sortia a compte, perquè, clar, el transport, diguéssim, relativament a poc, fins i tot de Girona a Barcelona, ja t'ho pots imaginar, Cabotant, etc, però portar sí. pedra de Girona a Sicília, per exemple, o a Xipre,
sí.
sembla que no tingui gaire sentit.
A veure, el tema econòmic ens grinyola una mica, la veritat. Sí. És a dir, sabem el que valia un carreu. Un carreu valia dos diners, al segle XIV. Ara, què representaven dos diners?
Diners.
Això és el que ens falta una mica, no? Però bé, hem de pensar, i pensem, que era molt competitiva. És a dir, el preu i qualitat, la relació preu-qualitat era molt
bona,
molt competitiu. A part de la qüestió, diguem-ne, estètica, no? És a dir, eren, d'altra banda, eren productes estandarditzats. És a dir, que no eren, diguem-ne, personalitzats. Hi ha alguns encàrrecs personalitzats, és a dir, que el que encarregava volia que en l'àbac del capitell hi figurés l'escut de la seva família. Però en general era tot estandarditzat, i amb els capitells, per exemple, no es mouen pràcticament de la flor de lis, de lliri.
Sí.
I de la fulla de palmera.
I amb això hi van fent.
Amb allò van fent, estandarditzat. I el que és curiós és que tots aquests mestres pedrers, aquestes empreses, tots fabricaven entre cometes, el mateix motiu. És a dir, el mateix ornament, per dir-ho així, de capitells.
L'ornament de Girona, diguéssim gairebé, sí.
I això del marbre blau sí que voldria comentar.
El nom,
comentar.
Sí, el marbre blau. Sí.
És a dir, no és que sigui molt conegut el marbre blau, ni que la pedra de Girona sigui blava, perquè el cromatisme de la pedra de Girona és molt divers. Hi ha des de grisos, passant per ocres, etc. Sí que és veritat que hi havia un tipus d'encàrrec de la pedra de Girona que era, per exemple, columnes, sobretot, que el comitent les volia polides. I quan tu poleixes la pedra de Girona, té una textura, adopta una textura brillant que s'assembla amb el marbre.
D'aquí ve el nom.
O sigui, el reflex que fa és això.
Sí. I que és un marbre, diguem-ne, fosc entre el gris i el blau marí. Però
d'aquí vindria això.
Bé, el marbre blau queda més poètic i està molt bé.
Doncs ja que parlem
però
de pedres,
no és prou precís, diríem.
Hem de posar una làpida, diguéssim, en aquest cas, perquè el programa no arriba més, ja no tenim més temps. Doctor Pere Freixas, moltíssimes gràcies per haver tornat, després de tant de temps, al programa El Doctor en Història de l'Art i secretari de l'Institut d'Estudis Gironins. Moltes gràcies i
moltes
esperem veure'l més aviat que no pas des de l'última vegada.
Moltes gràcies a vosaltres, un
gràcies.
Plaer.
Josep Maria Soler i Sabater, a Lleida el teniu diferent, les pedres ho feu d'una altra manera.
No, però fixa't que molts dels problemes que tenen les obres escultòriques a Lleida és la pedra que moltes vegades es desfà.
Sorrenca.
Es sorrenca, i això aquest és un problema.
Això és la guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Josep Aguilar, Albert Cortés i Marc Lobato.